Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Molt abans d'Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Sam Kerr o Alex Morgan, molt abans d'elles hi havia Marta Vieira da Silva, la màxima golejadora de la història de la selecció brasilera, tant femenina com masculina, fins i tot per davant de Pelé, que es diu aviat. Segurament va ser el primer gran referent femení del futbol per moltes nenes. Va ser la primera a despuntar quan aquest esport encara se li negava a aquestes nenes. De fet, sense Marta Vieira, que és qui va obrir camí, segurament mai haurien anat al Camp Nou 91.648 persones per veure unes semifinals de la Champions femenina. Res de tot el que està passant ara seria possible sense ella. Aquest ha estat el seu últim Mundial, n'ha jugat 6. Però com les grans llegendes, abans d'anar-se'n, ha deixat un últim instant memorable. En aquest cas, en forma de missatge. Un missatge que farem bé d'anar recuperant de tant en tant. Potser alguns ja l'heu escoltat. No és d'avui, és d'aquesta setmana. Molts d'altres, segur que no. És, sens dubte, un dels moments d'aquesta setmana i abans d'acabar-la calia que sonés. És menys d'un minut. Val la pena escoltar-lo sencer.
¿Sabes qué es legal? Es que cuando comencé a jugar...
Saps què és bonic? Quan vaig començar a jugar no tenia cap ídol femení. El futbol femení no tenia visibilitat. Com l'havia de veure? Com havia d'arribar a entendre que podia ser part de la selecció i convertir-me en un referent per algú?
Hoje a gente sai na rua e as pessoas...
Avui sortim al carrer i la gent ens atura, els pares ens aturen i ens diuen la meva filla t'adora, vol ser igual que tu. I no és només amb mi, passa amb altres esportistes també. Avui tenim les nostres pròpies referents.
Hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido.
Fa 20 anys, el 2003, ningú em coneixia. Ens vam convertir en referent per moltes dones a tot el món. No només al futbol, també al periodisme. Avui veiem moltes dones aquí. Abans no passava. Hem acabat obrint portes cap a la igualtat.
Então a gente acabou abrindo portas, né, para a igualdade.
La importància de poder tenir referents en qui emmirallar-te. A l'esport, però també i sobretot en qualsevol altre aspecte de la vida. Quin missatge més potent. Bestial. I què meravellós i imprescindible que pot arribar a ser l'esport. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi, divendres 4 d'agost del 2023.
I avui toca agafar una màniga llarga perquè ha refrescat de manera clara a tot el país. Al migdia també notarem aquesta baixada de temperatures amb una calor molt més suportable i el vent precaució continuarà bufant amb força als dos extrems del país. Tot plegat, amb domini del sol a ponent i al sud, i en canvi... encara molts núvols cap a la cara nord del Pirineu i també entre Girona i Barcelona amb alguns xàfecs de tarda.
Pel que fa al trànsit, repassem dues incidències en aquesta xarxa viària. Un accident que s'ha produït a la C-17, a la zona de Parets del Vallès. Parlem d'un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Vic. Hi ha cua de més de 3 quilòmetres en aquest tram de la C-17, com dèiem, a la zona de Parets del Vallès i en sentit Vic. A la ronda litoral de Barcelona, al tram de la Barceloneta, i tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Llobregat. Aquí hi ha cua de més de 5 quilòmetres gairebé des de la zona del fòrum.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquest matí d'urgència amb l'equip de Parcs i Jardins per mirar d'aclarir la mort d'una noia de 20 anys a qui ahir la tarda li va caure una palmera al damunt. va passar al carrer Joaquim Costa, al barri del Raval. La reunió començarà d'aquí una hora i cap a quarts de 12 compareixeran en una roda de premsa. Serà aquí quan l'Ajuntament haurà de respondre algunes preguntes. Per exemple, avui llegim a l'Ara que fa uns mesos els veïns ja havien advertit que la palmera estava en mal estat. Al març van tramitar una incidència a l'Ajuntament per avisar que el tronc es podria partir en qualsevol moment i que cada cop estava més inclinat cap a un bloc de pisos. Segons expliquen els veïns, l'Ajuntament els va dir que intervindria l'arbre entre el març i el juny, però desconeixen si això va acabar passant. També La Vanguardia assegura que la palmera tenia un gran niu de cotorres que deteriorava les branques i el tronc. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen investigant què va passar. Se sap que l'arbre es va partir per la meitat, però encara es desconeixen les causes. Ferran Dalmau.
L'accident va passar a les 4 de la tarda al carrer Joaquim Costa del Raval de Barcelona, gairebé l'encreuament amb el carrer Peu de la Creu. De sobte, els veïns van sentir un fort soroll i la palmera, de forma sobtada, va caure sobre una dona de 20 anys que seia en un banc. Tant els testimonis com els serveis d'emergències mèdiques van intentar reanimar-la sense èxit. Així descrivia el moment el cap de servei en guàrdia dels bombers, Joan Carles Cejalvo.
Hem trigat uns 100 minuts en arribar. Quan hem arribat, la nostra sanitària ha pogut comprovar que els danys que aquesta persona havia rebut eren incompatibles amb la vida.
Allà s'hi va desplaçar Maria Eugènia Gai com alcaldessa accidental amb Collboni de vacances i va comparèixer per dir que no en saben res encara.
S'ha obert per part dels Mossos d'Esquadra una investigació i s'està fent a l'oportú atestat.
La palmera també va destrossar un vehicle dels serveis municipals de neteja, però la conductora en va sortir il·lesa perquè just en aquell moment estava retirant un cubell d'escombraries. Avui a les 9 del matí es reuniran responsables de parcs i jardins amb l'Ajuntament de Barcelona per mirar d'esbrinar les causes de la caiguda i a quarts de 12 hi haurà una compareixença per explicar el que hagin descobert.
Segons l'Ara, recordem, la queixa de els veïns va ser presentada al març, és a dir, amb l'anterior govern municipal, el govern municipal anterior d'abans de les eleccions del 28 de maig. Aquesta no és la primera vegada que un incident com aquest passa a Barcelona. Ara fa 3 anys, també a l'agost, un home de 41 anys va morir després que li caigués la part superior d'una palmera al parc de la Ciutadella. A més, una dona va quedar ferida. En aquell moment es va concloure que una de les causes més probables de la caiguda havien estat les altes temperatures. Doncs bé, aquest matí intentarem aclarir aquestes causes que poden provocar que caigui de cop una palmera. Serà cap a quarts de 10 amb el tècnic especialista arboricultor Dani Martínez. Avui es manté l'alt risc d'incendi forestal a bona part del país. Per això, Protecció Civil fa una crida a no baixar la guàrdia i extremar les precaucions. De fet, l'alerta màxima s'amplia aquest divendres a 44 municipis. Les zones més afectades pel risc d'incendi són les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Ponent, el Penedès, el Garraf i l'Empordà. De fet, la situació crítica es pot allargar durant el cap de setmana per la combinació del vent, la humitat baixa i la vegetació que està, recordem, molt seca. Ho alerta el cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Ángel García.
La velocitat del vent, que el mestral és un mestral fort, crec que arribava a ratxes de prop de 90 km/h, vull dir que és important, i la segona, que és un vent amb humitats relatives molt baixes, que també és un factor negatiu, no? I després l'altre factor important és el tema de com està la vegetació, que en aquests moments doncs, és una situació ja ple de l'estiu, per tant molt seca.
I amb aquest risc d'incendi tan elevat, s'han tancat els accessos al Cap de Creus a l'Empordà, a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, al Massís dels Ports i a la Serra de Cardomoix. El director del Parc Natural dels Ports, Toni Corcó, demana responsabilitat als ciutadans.
Complir la normativa, el que es troben els accessos, que això pot ser variable d'un dia per l'altre, perquè aquestes previsions s'actualitzen diàriament, i sobretot el que fem és que si heu de venir, oferir alternatives d'utilització d'equipaments ambientals però situades a pobles o d'equipaments culturals.
Els agents rurals, els Mossos d'Esquadra i també els voluntaris han intensificat els dispositius de vigilància i control per evitar conductes temeràries i informar els visitants que volen accedir a les zones tancades. De fet, l'episodi de risc d'incendi elevat va començar ahir amb 23 municipis afectats, avui en són 44, recordem, i ja hi va haver alguns ensurts. D'entrada, a primera hora del matí, un incendi proper a les vies de la línia R4 de Rodalies va obligar a interrompre la circulació de trens durant mitja hora, en hora punta. A la tarda es va declarar un altre incendi, aquesta vegada a la Coma, a la Selva del Camp. Els bombers l'han controlat aquesta nit després de cremar un parell d'hectàrees. Els agents rurals diuen que, segons les primeres investigacions, l'hauria provocat accidentalment una línia elèctrica. Amb aquest escenari, per cert, en ple risc d'incendi, els bombers voluntaris han decidit plantar-se per reclamar una sèrie de millores i condicions que el Departament d'Interior no els garanteix. De moment, els de Girona han dit que no pensen fer cap més sortida i s'hi han sumat altres parts d'arreu del territori. El portaveu portaveu de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Massaguer, explicava aquesta nit al 9C de RAC1 que l'aturada pot complicar i molt les actuacions a partir d'ara.
De donar-se resposta sí que se'n donaria. Si hi ha un incendi a Tarragona, doncs desplacin dotacions de Girona o de Lleida, però clar, si tu la meitat dels parcs de bombers de Catalunya els tens en situació de no disponibilitat per sortir, doncs tens la meitat dels parcs que disponibles i no tens la mateixa quantitat de recursos.
El Departament d'Interior, en canvi, assegura que el servei de bombers queda totalment garantit malgrat l'aturada dels voluntaris. Segons el govern, els agents professionals estan preparats per fer front a aquesta situació. El conseller Joan Ignasi Elena assegura que està disposat a continuar dialogant, però no canvia d'opinió. Marc Poyato.
El Departament d'Interior ha respost les queixes dels bombers voluntaris a través d'un comunicat en què fa diverses puntualitzacions. D'entrada diu que hi ha reivindicacions, com ara la millora de la cobertura d'accidents, que només fa una part del col·lectiu, que no és unànime. Pel que fa a l'assegurança d'accidents, Interior diu que des del 2019 la pòlissa dels voluntaris contempla les mateixes indemnitzacions que la dels bombers professionals i afirma que és la més elevada que actualment té contractada el govern. I en relació a un altre dels punts, la petició de convertir els bombers voluntaris en personal de la Generalitat, el departament és molt clar. Considera que s'ha de mantenir el model de bombers actual, que és mixt, amb funcionaris i voluntaris. A més, diu que ara mateix hi ha traves legals que no permetrien aquest canvi laboral.
Doncs, sabent que el risc d'incendi està pels núvols, és important saber quin temps farà avui.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Baixen i estan baixant, ja han baixat de fet les temperatures avui, no?
Sí, una refrescada molt clara a tot el país, no només al Pirineu, que és per on va començar a entrar aquest aire fred en alçada, que ha portat, per cert, ja algunes precipitacions en forma de neu, les primeres nevades de l'agost. No és estrany que nevi de tant en tant a l'agost al Pirineu, però ho ha fet, evidentment, a les cotes més altes, per sobre d'uns 2.400 metres d'alçada. Aproximadament es manté aquesta previsió de nevada intermitent i feble a la cara nord del Pirineu, bàsicament a l'extrem nord del Pallars Sobirà, també de la Vall d'Aran, vessant francès amb aquest vent del nord, precaució amb el vent que ha de continuar bufant amb ganes, sobretot la tramuntana al nord de l'Alt Empordà, cap a la zona del Cap de Creus, a les Salines, la Serra de l'Albera i també al sud del país, entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, les ventades seran importants. Es poden superar els 80 a 100 km per hora i és per això que hi ha vigent un avís d'aquest vent, d'aquest perill per vent fort als dos extrems de Catalunya del Servei Meteorològic de Catalunya. També les ventades importants a les cotes més altes del Pirineu. Per tant, precaució si feu alta muntanya, tant avui com demà, que s'ha de mantenir aquest vent del nord fort, aquests cerres al sud, la tramuntana al nord i també al Pirineu. Per tant, aquests dos, tres extrems del país, a la resta més tranquil·litat, però encara amb aire fred en alçada parlarem d'algunes nuvolades a les comarques de Girona i Barcelona. Ara mateix està plovent mar endins, damunt del mar, enfront de la costa de Barcelona. Són aquests castells de boires que podeu veure des de molts punts del Maresme i Barcelona i que a la tarda portaran alguns xàfecs o tronades, sobretot al voltant del Montseny, del Coll Sacabra, les Guilleries, Pirineu més oriental, avís d'intensitat de pluja també, en aquest sentit, en algunes comarques per part del Servei Meteorològic, però després, com més a ponent i al sud, aquí amb aquest vent que s'encarrega d'escombrar la nuvolositat, més tranquil·litat, més estones de sol, temperatures a ratlla que es mantindran durant el cap de setmana, per tant, no farà aquesta calor que hem patit durant moltes setmanes i aquesta xafogó tan marcada, sinó que parlarem d'un ambient agradable en molts moments i fins i tot fresc al Pirineu, màximes molt més contingudes al voltant dels 25 graus, si arribem als 30 de manera més local, i la setmana que ve sí que puja la temperatura, per tant, res que hagi de portar-nos a pensar que ha punxat l'estiu, no.
I el cap de setmana pluja?
Pluja en principi no, per tant continuarem molt pendents d'aquest perill d'incendi forestal perquè no plourà i a més aquest vent ha de continuar fins demà al migdia, després ha d'anar a la baixa i també apuntar l'estat de la mar que continuarà molt, molt complicat
important.
Avui i part de demà encara a la Costa Brava amb onades de més de 2,5 metres d'alçada.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Per cert, avui llegim el periòdico que aquest any també ha estat un any de rècords pel que fa a les borrasques. Al sud-oest d'Europa n'hi ha hagut 16, la xifra més alta des que hi ha registres. L'última, la borrasca Patrícia, que ara arriba a la península, és del tot inusual en un mes d'agost. Ha estat un temporal molt més propi de la tardor o l'hivern, un altre símptoma més del canvi climàtic. Doncs bé, parlant de pluja, tot i que més aviat poca. Malgrat les pluges de les últimes hores, que ara ens explicava el Martí, la sequera continua. L'Agència Catalana de l'Aigua endureix, a més, el discurs contra els pobles i ciutats que superen el consum d'aigua permès. Els avisa que si no hi posen remei, els acabaran sancionant. És una advertència que va llançar ahir, des d'aquí, al Món RQ, el director de l'ACA, Samuel Reyes. Els proposa que, si cal, filin prim i mirin tots els comptadors dels veïns per assegurar-se que ningú es passa de la ratlla. I va posar d'exemple Begur, a l'Eix Empordà, que ja ha començat a sancionar alguns veïns que van omplir la piscina quan ja estava prohibit. Reyes va anunciar que estan preparant un model d'ordenança perquè la resta d'ajuntaments puguin fer el mateix.
L'Ajuntament és qui ha de sancionar els ciutadans que sobrepassin aquestes dotacions, que en aquest cas, per exemple, l'Ajuntament de Begur té una ordenança i crec que va començar 3 expedients sancionadors a diferents veïns. I nosaltres ara estem acabant de validar una ordenança municipal que publicarem al web perquè els ajuntaments, si la volen copiar, doncs la puguin aprovar.
Mentrestant, els ajuntaments dels municipis que la setmana que ve entraran en emergència de sequera lamenten precisament que no tenen prou eines per imposar sancions als veïns que gastin massa aigua. Els alcaldes asseguren que s'estan posant les piles per fer complir a correcuita les restriccions, però critiquen els terminis, les formes i els criteris amb què s'han pres aquestes decisions. A més, les poblacions que sobrepassen el consum màxim de 200 litres d'aigua per habitant i dia temen que les sancions els acabin escanyant. Adrià de las Heras.
El món local repeteix el mantra. Denuncia que la decisió de la Generalitat s'ha pres d'esquena a les viles i pobles. Lamenten que les restriccions faran especialment la punyeta a la pagesia, que ja dona per perduda la collita. Ho ha dit a RQ l'alcaldessa de l'Armentera, Cèlia Garbí, i el de Riudecanyes, Ernest Roger.
L'última cosa que es pot fer és retallar la pagesia. Abans s'ha d'incidir en altres aspectes.
El que sí que ens preocupa molt és el tema dels regants, que queden a zero d'aigua, i aquí sí que patirem.
A partir de la setmana que ve, l'Agència Catalana de l'Aigua ja podrà multar els pobles que no compleixen les restriccions. L'alcalde de Vilabertran, Eudald Brugat, i la de la Jonquera, Míriam Lanero, temen que els escurin la butxaca.
Nosaltres hem de fer un pla de xoc imminent, perquè t'exposes a que et sancionin, temem que en puguem rebre.
No estem d'acord amb la manera com es calcula la població estacional que tenim a la Jonquera.
De moment no especifiquen quines mesures concretes posaran en marxa. Lamenten que l'ACA els va donar algunes indicacions informatives que ara han de traduir en protocols fets d'un dia per l'altre.
Doncs com explicàvem ahir, són 24 els pobles que entraran en emergència de sequera la setmana que ve quan la resolució es publica al Diari Oficial de la Generalitat, el DOC, entre dimecres i dijous. Però el director de l'ACA, Samuel Reyes, adverteix que darrere seu n'hi podrien anar més. Ahir explicava que el pantà d'Arnius Boadella està sota mínims. És precisament d'on s'abasteixen ciutats com Roses o Figueres.
L'embassament de Darnius, per exemple, no ha plogut res, tampoc, i cada vegada està més baix, és un dels candidats a que pugui entrar en emergència properament. Veurem com també el sistema de Llobregat, per exemple, les pluges no entrarien en emergència fins a finals d'any.
Però no només ho estan passant malament els pobles de l'Empordà, sinó que al sud també estan contra les cordes. Ahir mateix, a Falset, on van fer el programa en directe, el seu alcalde, Carlos Brull, explicava aquí al Món RQ que el poble depèn completament de la pluja.
Falset està fent un seguit de mesures, Falset està ja va declarar l'excepcionalitat. Nosaltres penseu que nosaltres ens abastim de pous propis. O sigui, si no plou, i si no ens baixa l'aigua del riu, no tenim aigua, els nostres aqüífers no es reguen.
I afegia que la responsabilitat no pot recaure només sobre els ajuntaments.
I això ens complica molt l'existència. Això complica tant l'existència que són moments que dius, bueno, com a ajuntament et planteges molts projectes de futur i de present, no? Si no tinc aigua, com els desenvoluparem aquests projectes? Ja no és només una qüestió econòmica. I aquí no han fallat només els ajuntaments, aquí ha fallat l'administració general.
Doncs davant d'aquesta perspectiva, hi ha ciutats que han volgut avançar-se a possibles restriccions i multes i ja han trobat la manera per reduir el consum d'aigua. A Vilanova i la Geltrú i a Manresa han vist que reduint la pressió de les aixetes en moments puntuals, per exemple, a la nit, el consum també cau. Els resultats han estat boníssims, fins al punt que la capital del Garraf han aconseguit rebaixar en 6 litres el consum diari de cada habitant. Això sense que els veïns pràcticament se n'adonessin. O el que és el mateix, des de mitjans d'abril han estalviat prou aigua per omplir més de 5.000 piscines. Joel Penya.
El gerent d'aigües de Vilanova, Marc d'Àries, diu a RQ que rebaixant la pressió durant la nit i en hores de baix consum han aconseguit que els ciutadans ni se n'adonin de la mesura.
Posem de línies dinàmiques que ens permeten anar jugant amb les pressions i el que hem intentat és fer aquestes reduccions, sobretot en els moments del dia en els quals hi ha menys consum. Els pics de consum els hem mantingut en pressions normals i ha sigut a nivell nocturn o a nivell de franges horàries que hem fet aquesta reducció de pressió.
I el cap de distribució d'aigües de Manresa, Aaron Luque, assegura que, a més, els permet estalviar-se avaries provocades per sobrecarregar les canonades.
Això ens permet que la nostra xarxa principal treballi a la pressió adequada
i així disminuir les possibles avaries que puguin haver-hi. I com hem vist que hem reduït i els abonats no ho han percebut, doncs ens han anat a favor nostre també.
Tots dos diuen que la mesura es podria exportar a altres ciutats que tinguin la manera de controlar la pressió de l'aigua que distribueixen.
Mentrestant, el sector primari alerta que no pot deixar de regar els camps si vol sobreviure. Els pagesos defensen que els conreus de regadiu no només han de disminuir, sinó que han d'augmentar. Això sí, reconeixen que on hi ha marge de millora és en els sistemes de reg. Asseguren que cal fer-los més eficients per gastar menys aigua. Marc Antorri.
Unió de Pagesos adverteix que el sector no pot sobreviure sense regar, ho deia el coordinador nacional del sindicat, Joan Cavall.
Només agafeu la C25 d'una punta a l'altra del país i veureu que allà on no es rega no hi ha producció. Si no hi ha producció, no hi ha aliments. Per tant, ens juguem el pa, no?, per dir-ho d'alguna manera, doncs, dels ciutadans de Catalunya, i haurien de pensar en això.
Des de joves agricultors i ramaders reclamen que es posin les mateixes exigències a tots els sectors, ho deia el president Joan Carles Massot.
Aquesta mateixa pregunta que feu al sector agrari, m'agradaria que la féssiu al sector turístic, no? Quines restriccions faran els turistes, no? Els hi proposaran, en comptes de 3 dutxes al dia, una dutxa al dia?
Totes dues organitzacions s'hi van referir just després d'una taula agrària amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que va anunciar un nou paquet d'ajuts per al sector, 28 milions d'euros per a la vinya, l'horta i la fruita seca.
I la CUP creu que les restriccions que s'estan aplicant portaran pel pedregar la pagesia i planteixen endurir-les en el sector turístic. Denuncien que mentre el camp es queda sense aigua per regar i per la collita, el turisme continua tenint barra lliure. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista de Medi Ambient del Periòdico i col·laborador del Món RQ, Guillem Costa.
El govern apreta, insisteix que s'ha d'acabar amb consums desproporcionats, però a cada nova mesura es fan sentir amb més força els dubtes i l'emprenyament d'alcaldes i alcaldesses obligats ells a fer complir les restriccions. Com vigilem, pregunten, que cap veí rega o omple la seva piscina? Com multem els grans consumidors sense comptadors digitals? A dia d'avui sembla evident que no tenen encara totes les eines perquè les mesures imposades s'apliquin de debò. I més enllà de saber com comprovar que ningú fa lluir l'herba massa fresca i verda, queden encara uns altres deures per fer. Resoldre la precarietat de les xarxes de distribució, algunes antiquades i amb fuites, que certs pobles i organitzacions també provoquen un dispendi sense sentit. Ara es donen ajudes perquè s'hi posi solució, però a alguns ja només els serviran de cara a la propera sequera, si és que aquesta no es cronifica més del compte. I això sense oblidar que a més de l'ús domèstic hi ha l'industrial i també el rec agrícola, ara limitats. Un rec agrícola que alguns llocs, i aquesta, 15 anys després, és una altra assignatura pendent, es continua fent a manta.
8 i 22, en paral·lel, cada cop més veus reclamen que el Parlament aprovi una llei per regular la vigilància a les platges. Els socorristes insisteixen que és la millor opció per frenar el nombre alarmant d'ofegaments d'aquestes setmanes al litoral català. Aquest estiu, recordem, han mort 19 persones ofegades a les platges. 3 d'elles en una mateixa, a la platja del Miracle de Tarragona. Justament per això, la Creu Roja aposta per regular la feina dels socorristes. El coordinador de platges de Tarragona, Aleix Font, reclamava al Món RQ que seria un gran pas endavant.
Si aquestes bones pràctiques, que és simplement un manual, una ajuda per als ajuntaments, passessin a ser una llei, doncs la cosa, el sector milloraria molt, es professionalitzaria més, tindríem molta més seguretat, molts més socorristes més preparats, i al final és algo que nosaltres compartim.
Doncs per posar fil a l'agulla a aquesta llei, Font estén la mà a les administracions i ofereix l'ajuda de la Creu Roja com a assessors.
En cas que ens demanin ajuda per fer qualsevol cosa, per fer el manual de bones pràctiques, que sigui una llei, nosaltres al final sempre estarem disposats a ajudar a millorar el sector. Si això comporta que de cara a uns anys puguem tindre un sector molt més regulat i molt més professional, a nosaltres ens sembla perfectament.
D'aquesta manera, doncs, la Creu Roja s'afegeix a la crida que feia Protecció Civil dimarts, també, des del Món RQ, en aquesta mateixa línia. Per tant, ja són unes quantes les veus que fan aquesta crida. Com dèiem, la platja del Miracle de Tarragona és una de les més afectades pels ofegaments, per això es delimitarà amb boies les zones més perilloses pel bany. Als punts negres es prohibirà l'entrada de banyistes en dies de mala mort o quan es detectin corrents marins. A més, el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat l'ampliació d'una hora del servei de socorrisme de 7 a 8 del vespre. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral.
Sí, pla de xoc per mirar de posar fre als ofegaments i la llau de persones rescatades. Tots els partits de l'Ajuntament de Tarragona han donat suport sense fissures a reforçar el servei
servei de socorrisme després de les tres persones mortes ofegades en un mes a la platja del Miracle. I s'ha deixat com a deure pendent que s'allargui encara mitja hora més en un futur fins a quarts de nou del vespre el servei de socorrisme. El coordinador de platges de la Creu Roja a la zona, Aleix Font, va explicar ahir al Món a RAC1 que justament al vespre, quan hi ha més incidents i més rescats.
Nosaltres tenim molta incidència a partir de les 7 de la tarda. Què és el que passa? Que els nostres socorristes de 10 a 7 estan tot el dia fent prevenció, avisant a la gent, ara no entris, ara entra per aquí, ara entra per allà. Llavors, a la que marxem nosaltres, aquesta prevenció es perd.
En paral·lel es prepara també la senyalització amb boies dels punts negres. Especialment preocupa a la platja del Miracle a tocar del Port Esportiu.
8 i 24, política... Ja el tenim aquí. Ha arribat el primer pacte entre PP i Vox després de les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Els de Feijóo i Abascal governaran junts a l'Aragó. Després de moltes setmanes de negociacions, gairebé dos mesos amb les urnes pel mig, finalment s'han posat d'acord a 20 dies de la repetició electoral. Ara, el nou president aragonès serà el popular Jorge Azcón, Vox es quedarà una vicepresidència i probablement amb un parell de conselleries. Ara, l'acord l'hauran de ratificar les executives del PP i Vox. I després caldrà que passi per una junta de portaveus extraordinària al Parlament aragonès perquè es pugui fixar la data de la investidura, que ha de ser abans del dia 23. A Ceuta també passen factura els resultats de les eleccions. Ara el PSOE s'ha fet enrere i no pactarà amb el PP per governar-hi. Els socialistes canvien d'opinió perquè no se'ls relacioni amb Alberto Núñez Feijóo. Per cert, Vox ha col·locat a l'Ajuntament d'Alacant un assessor que havia format part del partit neonazi Democràcia Nacional. Es tracta de Diego Ramón del Castillo, que va anar a les llistes de la formació l'any 2003, primer per les autonòmiques per Alacant i un any més tard per les generals al Congrés. Del Castillo cobrarà uns 1.400 euros al mes per fer mitja jornada. Mentrestant, la proposta de Yolanda Díaz per parlar català al Congrés sembla que quedarà en paper mullat. El PSOE, que seria clau perquè tirés endavant, hi veu problemes logístics. La ministra portaveu del govern espanyol, la socialista Isabel Rodríguez, va amb peus de plom i evita comprometre la formació d'un nou govern. El PP, com era d'esperar, s'oposa a l'ús d'aquestes llengües en un nou govern. A banda del català, el gallec, el PP, com era d'esperar, s'oposa a l'ús d'aquestes llengües cooficials, com dèiem, i ho veu com una cortina de fum per despistar els independentistes. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, el govern espanyol manté una actitud prudent. De fet, només n'ha parlat la ministra portaveu i, de passada, quan recollia les seves credencials de diputada al Congrés. Rodríguez veu bé que es facin servir les llengües cooficials, però ho diu amb la boca petita. Prefereix desviar el focus cap al Partit Popular i Vox.
Bueno, yo creo que las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio, sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica. Lo que no puede ser, en ningún caso, insisto, es la lengua un elemento de batalla, como en estos momentos dirigentes del Partido Popular y Vox están utilizando en comunidades autónomas que tienen reconocida la lengua en sus estatutos de autonomía.
El Partit Popular i el seu secretari d'organització, Miguel Tellado, ho descarten del tot.
Yo creo que la propuesta de Yolanda Díaz es una cortina de humo. En España las lenguas están para comunicarnos, no para enfrentarnos, y por lo tanto creo que es un debate estéril.
Un debat que, segons el PP, no respon a una demanda general de la societat i que només pretén evitar que es parli de la derrota del PSOE.
Doncs lluny de convèncer Junts, Carles Puigdemont ha sortit al pas de la polèmica de l'ús del català al Congrés dels Diputats i ha titllat el PSOE de fer servir el filibusterisme parlamentari i els acusa d'embolicar la troca en un tema que, segons Puigdemont, no els interessa gaire. L'expresident de la Generalitat recorda que el reglament no prohibeix fer servir una llengua cooficial al Congrés. Diu que amb la voluntat política de la presidència de la Cambra n'hi hauria prou. Sobre la presència del català al Congrés, escoltem el comentari que hi posa el redactor de VilaWeb i col·laborador del Món a RAC1, Ot Bou.
La proposta de Yolanda Díaz perquè es pugui parlar català al Congrés és una manera de distreure el gosset amb llaminadures, sense deslligar-li mai la corretja. L'estat espanyol té un projecte de castellanització cultural, lingüística i política. És un projecte incorporat en la seva essència d'estat, i això no ha canviat ni canviarà en funció de qui governi. Si de cop i volta els preocupa el català, tenen molta feina. Que protegeixin la immersió lingüística, per exemple, que és el pal de paller de la catalanitat i està completament sota setge, amb la connivència del suposat progressisme espanyol. La sentència que obligava el 25% de castellà a totes les escoles catalanes responia a un recurs del govern de Mariano Rajoy que el govern de Pedro Sánchez podria haver retirat, i no ho va fer. És clar que s'hauria de poder parlar català al Congrés, però aquest no és el problema ni és el debat. El seu objectiu és que l'independentisme, indefens i desmantellat, vagi rebaixant objectius fins que els mínims semblin una fita històrica. Senyal que tot és més fràgil del que sembla.
I mentrestant, les negociacions per la investidura no avancen. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana a Junts i a Esquerra que no s'enroquin en les seves posicions.
Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero igual que también les digo que lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, digamos, sin hacer ningún tipo de movimiento.
Per cert, que segons una enquesta del CIS, feta durant els últims dies de la campanya electoral, la majoria dels espanyols creia que Alberto Núñez Feijó seria el proper president espanyol. Això, tot i que la majoria preferia la victòria de Pedro Sánchez. L'enquesta del CIS també revela que l'última setmana va ser nefasta pels interessos del líder del Partit Popular. Tornem a Madrid, Roger.
Sí, crida l'atenció com el 19 de juliol marca un punt d'inflexió en les tendències de vot al PP. Aquell dia Feijó va deixar plantats Sánchez, Díaz i Abascal al debat de Televisió Espanyola i Feijó va passar del 25% en intenció de vot el dia 18 de juliol al 23% el dia de reflexió. Dos punts menys. El 51% dels 27.000 enquestats creien que Feijó seria president. El 31% creien que ho seria Sánchez, però si es pregunta per qui prefereixen, un 36% contesta Sánchez i un 28% Feijó. Entre els que van votar Esquerra Republicana el 2019, el 66% prefereixen Sánchez president i només un 0,7% Feijó. Entre els que van votar Junts, el 56% es decanten pel líder socialista i un 4,7% pel dirigent popular.
I això no és tot. És molt interessant repassar aquest CIS. Per exemple, indica que més de la meitat dels vots per correu van ser pel PSOE i Sumar. A més, també constata que el debat a 3 va servir a Yolanda Díaz per arreglar els resultats a les urnes. De fet, confirma que les últimes 72 hores de campanya van ser molt importants per les expectatives de Sumar. Una altra de les conseqüències del 23J és la situació en què queda el PDeCAT. El partit debatrà al setembre el seu futur en una assemblea extraordinària convocada per la patacada electoral de fa 15 dies. Els exconvergents estudiaran la seva continuïtat i viabilitat econòmica ara que ja només tenen representació en l'àmbit municipal. Anem cap als Estats Units. Donald Trump manté la seva innocència i es declara no culpable davant les acusacions d'investigar una campanya per quedar-se, d'instigar una campanya per quedar-se a la Casa Blanca, tot i haver perdut les eleccions del 2020. L'expresident ha comparegut aquesta nit, hora catalana, ho ha fet amb el seu posat orgullós, en una vista formal, que engega l'engranatge d'un nou judici, el que possiblement haurà de fer-hi front mentre estigui fent campanya per les presidencials del 2024. Ara bé, a Trump sembla que aquest possible judici li interessa més aviat poc. L'expresident assegura que les imputacions, lluny de perjudicar-lo, l'acosten cada cop més a la presidència dels Estats Units. Corresponsal de RAC1 a Washington, Martí O.
La compareixença s'ha fet a porta tancada, però amb la presència de diversos periodistes que han descrit el seu posat seriós i obedient davant de la jutgessa. Es tracta de la tercera vegada que Donald Trump es troba en aquesta mateixa situació, després de ser acusat de falsejar comptes de la seva empresa per pagar el silenci de Stormy Daniels i de guardar documents confidencials a casa seva. L'expresident, que ha vist com es disparaven les donacions a la seva campanya en cada trompada amb la justícia, diu sentir-se perseguit per les seves idees.
Això és una persecució d'un rival polític. Això no hauria d'haver passat mai a Amèrica. És la persecució d'una persona que lidera amb una distància considerable les enquestes de les primàries del Partit Republicà i també per sobre i molt de Biden. Així que si no el pots vèncer, el persegueixes o el processes. No podem deixar que això passi als Estats Units.
A finals d'agost hi haurà una nova vista a la qual Trump pot no assistir, on els seus advocats intentaran allargar el procés judicial al màxim amb l'esperança que pugui celebrar-se després de les eleccions.
8:32, tornem cap aquí. Els experts alerten que els assalts a les sepultures per robar joies són més habituals del que sembla. Això després que ahir La Vanguardia avancés el cas de les 160 tombes profanades al cementiri de Montjuïc. L'expert en cultura popular, Amadeu Carbó, explicava ahir al Versió Estiu que es tracta d'un fenomen molt comú. Això, tot i que cada vegada menys s'enterren els difunts amb les seves joies.
Actualment no enterrem a ningú amb joies de valor, eh? És un costum que ha desaparegut dels nostres costums funeraris, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, per exemple, jo recordo que els meus avis portaven queixals d'or. Com que això era una pràctica habitual, ara obres la tomba i et trobes queixals d'or, que això té un valor en el mercat de metalls preciosos.
La majoria de les tombes profanades al cementiri de Montjuïc eren antigues i sense làpida, però malgrat això, avui La Vanguardia explica que després de publicar-se ahir la notícia, molts familiars de difunts enterrats a Montjuïc es van acostar al cementiri per comprovar si els nínxols continuaven intactes. El diari també afegeix que cementiris de Barcelona van carregar fa unes setmanes una auditoria sobre la seguretat del cementiri de Montjuïc. I un altre cas de pel·lícula que ahir avançava també La Vanguardia. Els Mossos han recuperat un maletí robat a l'aeroport del Prat ple de joies i rellotges valorats, atenció, en més de 8 milions i mig d'euros. El van pispar d'una família russa que estava fent cua al taulell de facturació. Xavi, perdó.
La policia va poder identificar els lladres i el cotxe amb el que van fugir gràcies a les càmeres de l'aeroport. Al cap d'unes hores van localitzar el vehicle a Girona i van recuperar el maletí intacte. Entre els objectes hi havia un anell amb diamants valorat en 4 milions i mig d'euros.
Per cert, que el govern espanyol ha obert un expedient sancionador a diverses aerolínies de baix cost per cobrar més per l'equipatge de mà. Les castiga per aplicar sobrecostos a l'hora de reservar seients l'un al costat de l'altre quan es viatja amb menors d'edat o quan s'acompanyen persones amb mobilitat reduïda. Laia Framis.
Tot i que el Ministeri de Consum no concreta de quines companyies es tracta, Facua apunta que serien Ryanair, Vueling, EasyJet o Eurowings. També se les investiga per no deixar pagar en efectiu a l'aeroport per serveis addicionals en contra del que diu la norma. Les multes, en cas que es confirmin, podrien superar el milió d'euros. El que no es concreta és si retornaran els diners als afectats per aquests sobrecostos.
Dilluns, recordem, l'Organització de Consumidors ja va denunciar 6 companyies aèries que operen al Prat pels suplements que cobren per l'equipatge de mà. L'OCU va presentar les demandes a l'Agència Catalana de Consum. Per cert, atenció a això, l'Ajuntament de Barcelona farà que les terrasses dels bars i restaurants del conegut com a Triangle Golfo, del Poble Nou, hagin de tancar a les 11 de la nit a partir del setembre. Ho publica avui el Periódico, que explica que el govern municipal ja ha aprovat definitivament el pla antisoroll per reduir els botellots i les incidències que hi ha cada setmana entre els carrers Zamora, Badajoz i Pere IV. És on s'hi agrupen discoteques com, recordem, la Sala Razzmatazz, Wolf o Merlin i bars com l'Ovella Negra.
L'objectiu de tancar les terrasses és millorar la convivència als carrers, frenar l'incivisme a la zona i prioritzar el descans dels veïns que fa molts mesos que reclamen que s'acabin els botellots. El pla específic de mesures per reduir el soroll descarta gran part de les al·legacions presentades pel Gremi de Restauració de Barcelona i per la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn. A banda d'haver de tancar les terrasses a les 11 de la nit, els colmados i els supermercats no podran vendre alcohol entre les 10 de la nit i les 7 del matí.
I també a Barcelona, molta atenció a això, que avui llegim El País, perquè alguns bars, explica el diari, i restaurants rebutgen clients que volen sopar sols a les terrasses. Els establiments els diuen que els espais exteriors només agafen grups o bé els fan sopar a corre-cuita, en alguns casos en només 20 minuts. El diari també afegeix que alguns bars de Gràcia han optat per habilitar una màquina de tiquets perquè els clients que fan cua agafin número com si fos una botiga, com si anessin a comprar el peix. Els bars i restaurants diuen que així s'estalvien malentesos a les terrasses. I un altre punt sobre Barcelona. A partir del 2025, la ciutat acollirà la fira del joc, els casinos i les apostes més gran del món. És la fira ICE. I es quedarà a la ciutat com a mínim fins al 2029. El Saló deixa Londres després de 12 anys. La primera edició es farà del 20 al 22 de gener al recinte de la Fira de Gran Via.
Segons l'organització, ja hi ha reservades 40.000 nits d'hotel per acollir els congressistes que es desplacin a Barcelona. S'espera que aquest Saló tingui un impacte econòmic de 280 milions d'euros. En total, es preveu que hi assisteixin més de 45.000 professionals de 150 països i que tingui més de 600 expositors. La Fira serà l'únic gran esdeveniment que es farà a Barcelona durant el mes de gener. Segons l'organització, s'ha escollit la ciutat catalana per les instal·lacions, la infraestructura hotelera i la logística.
Són les 8:37, encara tenim molta teca per explicar-vos aquí en aquests apunts imprescindibles per anar pel món, com per exemple una notícia que hem llegit avui a La Vanguardia i que podria generar un debat, segurament aquí també a Catalunya, que és que la Xina vol limitar l'ús de pantalles en menors d'edat a 2 hores al dia, com a màxim. Ara de seguida ho ampliarem i, a més, entre altres coses, també escoltarem el que és una reflexió meravellosa sobre la mort que es converteix en un cant a la vida, que és el que fa, el que va fer a la SER, a la seva última entrevista, el periodista Ramon Lobo. De seguida.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de la Nabris.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som 1.
Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el raïm sense llavors a només 1,29 al mig quilo. Afanya't, per cada compra de 50 euros o més a Aldi, guanyes un regal segur de 50 euros en experiències. Puja els teus tiquets fins al 15 d'agost i, a més, entra al sorteig de grans premis. Més informació a aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Aquest divendres, a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 113 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 113 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Els més ràpids en esports, lògic. Els més ràpids en les últimes tendències de moda, normal. I, per descomptat, els més ràpids en llar, electrodomèstics o alimentació. Així són les ofertes límit al Corte Inglés. Del 3 al 6 d'agost a la botiga web i app.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Renova l'estil de casa teva amb els millors preus de Conforama. Només fins al 7 d'agost, 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i 10% en electro. I amb enviament gratuït, Conforama.
19 minuts i arribarem a les 9 del matí. El que us dèiem, la Xina vol limitar l'ús de pantalles a menors d'edat a 2 hores al dia com a màxim. La mesura, però, dividirà els menors en 5 grups d'edat diferents. Els nens i nenes de menys de 8 anys podran fer servir els dispositius electrònics com a molt 40 minuts al dia. Els menors de 8 a 16 no podran passar de l'hora i els més grans de 16 anys, però que no arribin a la majoria d'edat, podrien utilitzar els dispositius fins a les 2 hores al dia. Per garantir-ho, els smartphones hauran d'incorporar un sistema per menors, que només es podrà desactivar amb la supervisió dels pares o els tutors. Aquests mòbils també prohibiran que els menors d'edat puguin fer-los servir des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí de l'endemà. I ahir us explicàvem la mort aquesta setmana del periodista Ramon Lobo. Doncs bé, a les últimes hores ha agafat volada la seva última entrevista, una deliciosa entrevista que li van fer a la cadena SER poc després d'anunciar que tenia càncer. Lobo ho va aprofitar per fer aquesta meravellosa reflexió sobre la mort que, de debò, es converteix en el, bàsicament en un cant a la vida.
Gracias a toda esa gente que ha estado en ese camino, gracias al país, me han conformado como persona y de alguna forma esto me permite ahora sentir ese privilegio de que la vida no tiene nada que ver con el número de años que vives, sino con la forma que la vives. Y que la muerte no es un problema si has vivido antes, la muerte es un problema si no has vivido, claro.
Lobo deia que ell sempre havia fet bromes sobre la mort, feia bromes des de petit sobre la mort i que això li havia permès que la mort estigués sempre molt present a la seva vida i que el seu gran dubte era si que era molt fàcil fer bromes sobre la mort quan ets sa. I el seu gran dubte era de si en algun moment es trobava en una situació de dificultat podria continuar-ho fent. I va dir que sí, que aquest entrenament li va permetre rebaixar el que diguéssim la tensió i la por que ens fa a tots la mort. En la mateixa entrevista, Lobo definia així la vida.
Disfrutar-la, sentir-la, sumergir-te en ella, llorar, reír, protegerte, abrazar. Me gusta mucho abrazar. No sé, es vivir tu camino, es lo que decíamos antes. Ningún camino es mejor que otro. Simplemente elige tu camino, bueno, se elige el que te toque. Sobrevive en él y trata de acumular regalos que al final puedas pensar, bueno, està merecida la pena.
És una entrevista que val de debò molt la pena recuperar. Hi ha un extracte de 4 minuts. Nosaltres hem fet un parell de talls, però hi ha un extracte de 4 minuts i poc a l'Instagram del programa de la cadena SER A Vivir. Ramon Lobo va ser corresponsal de guerra del diari El País durant 20 anys. Al llarg de la seva carrera va cobrir conflictes arreu del món, des de Croàcia fins al Congo, passant per l'Iraq, l'Argentina, Haití o Ruanda. Més coses, les benzineres asseguren que han notat una caiguda del consum de carburants d'entre el 10 i el 15% l'últim any. El sector ho atribueix a la reducció de l'ús del cotxe i a la presència de cotxes elèctrics. Això mentre els preus dels carburants han tornat a pujar per quarta setmana consecutiva, coincidint amb les vacances d'estiu. Sergi Alemany.
Hicieran exactamente lo mismo, todos con flores.
Aquest no era el Sergi Alemany.
Tot i estar en època de vacances, la gent no està per tirar coets. És la primera afirmació que fa el president de l'Agrupació d'Estacions de Servei de Catalunya, Albert Campabadal, a RAC1. Més enllà, però, valora que el mercat està canviant i això els afecta.
Fa molts mesos que les benzineres veiem com les vendes van cap a baix. En un any potser hem baixat un 10% tranquil·lament o un 15%, segons també les estacions. Pensa que cada vegada els cotxes són més eficients. Hi ha més cotxe elèctric, sobretot també el que hi ha molt és cotxe endollable. Clar, tot això pues, a les benzineres ho estem notant moltíssim, però moltíssim.
I atribueix la pujada de preu tant de la gasolina com del dièsel a les primeres conseqüències de les restriccions iniciades fa un mes en la venda de petroli per part de l'Aràbia Saudita i Rússia. Omplir un dipòsit de 55 litres de gasolina costa avui de mitjana 91 euros, 10 més que en un vehicle que funcioni amb dièsel.
Hem arribat a 9:15 del matí per ara explicar-vos que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, assegura que el govern espanyol els està intentant colar un gol per la porta del darrere amb l'adjudicació de la línia de molta alta tensió, la MAT, entre Terol i Begues. El conseller veu deslleial que hi hagin donat llum verda quan la Generalitat encara no ha fet l'informe de biodiversitat que ha de fer de cantar la balança.
Els tècnics faran el seu informe. Si l'informe és favorable, serà favorable. I si és desfavorable, és desfavorable. Que no vull avançar com serà, perquè no ho sé, perquè el faran els tècnics. Però és veritat que són línies que porten molts problemes a la biodiversitat del territori.
El que sí que ha autoritzat el Departament d'Acció Climàtica en les últimes hores és la construcció del primer parc eòlic a l'Empordà, concretament a la Jonquera. És el pas previ perquè el govern hi doni definitivament llum verda.
El projecte anomenat Galatea comptarà amb els aerogeneradors més potents del país. Amb 9 molins de vent s'aconseguirà generar una potència de 49 megawatts. Serà el primer projecte que s'acull al nou decret de renovables del govern. S'adjudicarà a una filial d'Endesa per valor de 50 milions d'euros. La previsió és que pugui entrar en funcionament a finals del 2025.
Per cert que a Lleida els activistes alerten que no hi haurà prou cases per tots els temporers. Ho avisa la plataforma Fruit amb Justícia Social. De fet, fa setmanes que els pagesos demanen que arribi més mà d'obra i si finalment la demanda és alta, no hi haurà prou habitatges. La plataforma creu que la Generalitat s'haurà de posar les piles amb les ajudes pels pisos que va prometre el mes de març. Ai, mira, bé, ens hi quedem aquí. El mes de març. Anem a Lleida. Julen Andrés.
Des de la plataforma diuen que el problema de falta d'habitatges per a temporers es va evidenciar per la pandèmia i que des d'aleshores no s'ha fet res. Afirmen que és cert que els ajuts de la Generalitat estan en tràmits però no han arribat per aquesta campanya i Lleida no està preparada per acollir més temporers. En parla el portaveu de la plataforma Fruit amb Justícia Social, Llibert Reixac.
A dia d'avui s'estiguin fent més crides a mà d'obra, però ni la línia de subvenció per creació de nous allotjaments que va prometre la Generalitat i que ha d'activar en breus no s'ha posat en marxa, ni per part de les administracions s'han ficat més recursos municipals. Per tant, el que ens trobem és més mà d'obra, però també amb una situació de precarietat més gran, no? Perquè es veuen obligades a dormir al carrer.
Des de la plataforma també discrepen davant dels ajuts que es donen als empresaris que garanteixen habitatge. Diuen que el que s'hauria de fer és sancionar els que no compleixen amb la llei.
I els rescats al Mediterrani no fan augmentar les migracions. Ho diu un estudi de la Universitat de Potsdam, a Alemanya, que contradiu les teories que s'havien fet fins ara sobre l'efecte crida. Els resultats de la investigació es publiquen a la revista Scientific Reports i l'article també el signen científics de la Universitat de Harvard als Estats Units.
El tram del mar Mediterrani entre el nord d'Àfrica i Itàlia és una de les rutes que més utilitzen els migrants, refugiats i demandants d'asil que intenten arribar a Europa. Segons aquest estudi, els rescats no fan augmentar el flux migratori i tot apunta que hi ha altres factors que hi influeixen, com els conflictes o les catàstrofes naturals.
Per cert, una altra dada, el tabac està al darrere d'un dels mals de cap més dolorosos que hi ha. És el que es coneix com a cefalea en raïms, que afecta sobretot homes. Un estudi genètic internacional amb participació de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha demostrat que 8 de cada 10 malalts, que 8 de cada 10 pacients que pateixen aquesta cefalea en raïms, que recordem és un dels mals de cap més dolorosos que hi ha, fumen. I no només això, sinó que deixant de fumar se'ls hi redueixen els símptomes. En té més detalls la Gemma Carceller.
Més de 35.000 pacients d'Europa i Àsia han participat a l'estudi basat en la genètica de la cefalea. El treball ha identificat 8 regions del genoma associades a un risc més alt de patir aquest mal de cap. El tabac hi té un paper clau perquè pot alterar alguns gens relacionats amb el cervell i les artèries. A més, el seu efecte pot persistir durant dècades. La doctora experta en cefalea de la Vall d'Hebron, Patricia Pozo, ha explicat a RAC1 que deixar de fumar pot reduir els símptomes.
Una de les causes, per no dir la principal, perquè és la que tenim més evident, és fumar. Això no vol dir que tothom que fuma té això, però si tu tens aquest risc, no ho coneixes i fumes, activaràs els teus gens. I també, si deixes de fumar, ajudes al que el control de la malaltia sigui millor.
La cefalea en raïms afecta sobretot homes joves i pot provocar brots molt aguts.
Brots que agafen i que duren entre 3 setmanes i 3 mesos, tenen dolor molt sever, o l'ull vermell molt aparatós, que dura més o menys una hora o dues, i això pot passar fins a 8 cops al dia, inclús durant la nit.
En els casos més extrems, aquest mal de cap pot tornar-se crònic.
Gràcies, Gemma. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 4 anys de presó per un exfisioterapeuta del Barça que va abusar sexualment d'una treballadora. El condemnat, que feia 30 anys que treballava al club, li va fer tocaments quan l'estava tractant d'una lesió a les cervicals.
L'agressió va tenir lloc l'any 2016. Segons la sentència, el condemnat va intentar fer-li un massatge a l'abdomen i al pubis i també li va tocar els pits sense el seu consentiment. Tot això per tractar-li el mal a les cervicals. Després d'algunes sessions, la dona va haver d'agafar la baixa per un trastorn d'ansietat. A més de la pena de presó, el Tribunal condemnar el fisioterapeuta a una inhabilitació de 2 anys i a indemnitzar la víctima amb 10.000 euros.
10 minuts i les 9, com que és divendres, és dia d'estrenes al cinema, torna el tauró més gran del món. Avui s'estrena Megalodon 2.
An ecosystem untouched by man. Whatever is down there is trying to make its way to the surface.
La segona entrega torna a tenir Jason Statham com a protagonista. Interpreta el líder d'un equip d'investigació que explora l'oceà i en aquesta missió s'hauran de tornar a enfrontar aquestes enormes amenaces del mar. Avui també tenim un parell d'estrenes en català. La primera és Algun dia ens ho explicarem tot.
M'agrada la nostàlgia de la mirada. No la tinc sovint, aquesta expressió.
És l'adaptació a la pantalla del llibre que porta el mateix nom de l'autora alemanya Daniela Krin. El film se situa a l'Alemanya oriental dels anys 90 i explica la història de la Maria, una jove que, tot i tenir un compromís amb la seva parella, té una relació amb el seu veí, que és més gran que ella. I l'altra gran estrena doblada al català és El Col·legi d'Animals Màgics 2, l'origen.
Ah, un pingüí!
Sacra! Aquí arriba en Yuri.
Aquesta pèl roja torna a l'Elo.
No em torna.
És un film d'animació pensat pels més petits que explica com els alumnes d'una escola volen fer un musical. Per cert, encara sobre cinema en català. Si encara no heu anat a veure Barbie i ho voleu fer en català, com ha fet moltíssima gent en les últimes setmanes, sapigueu que a partir d'avui només està disponible la nostra llengua en una única sessió al dia, una única sessió al dia a Barcelona. Des d'ara i fins que la retirin de les cartelleres, la pel·lícula només es podrà veure en català a la sessió de les 7 i 10 de la tarda al cinema Movie Arenas a la plaça d'Espanya. Al principi hi havia fins a 37 sales a Catalunya que oferien Barbie en català en diverses franges, però en només 2 setmanes l'oferta s'ha reduït a una única sessió a Barcelona. Això quan la versió en català ha estat tot un èxit, com dèiem, a les taquilles del país. Més de 14.100 espectadors van veure la pel·lícula en català la setmana de l'estrena i molts cinemes van penjar el cartell de complet en diverses sessions. Pel que fa al cinema espanyol, avui també veu la llum la comèdia refrescant De Perdidos al Río de Joaquín Mazón.
Mateo ha muerto.
No jodas.
Vaya palo, tío.
Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver.
¿Quién coño es Mateo?
¿Y qué pasa si yo quiero ir?
La protagonitzen Pablo Chiapella, Fran Perea i Carlos Santos, que interpreten tres amics que viatgen a Rio de Janeiro per recollir el cos del seu millor amic a l'institut, que ha mort. Un cop arriben al Brasil, es troben que res és el que s'esperaven. I encara més estrenes, una última, avui també arriba als cinemes, Todas Somos Jane.
Is there a chance that she can survive the pregnancy? Maybe 50%?
Resulting in the birth of a healthy child.
I'm here, I'm right here.
Elizabeth Banks es posa a la pell d'una dona d'una família catòlica dels Estats Units dels anys 60 que haurà d'avortar si vol sobreviure. Continuem parlant d'estrenes, en aquest cas a la petita pantalla, a plataformes. A Prime Video arriba Les Flores Perdides de Alice Hart. It's time to tell her the rest. Explica la història de l'Alice, una nena de 9 anys que perd els seus pares i ha d'anar a viure amb la seva àvia a una granja de flors. Allà descobrirà el que realment amaga la seva família. A Netflix es publica la sèrie documental A la caza de Verapan. There has never been a set of developments like this in the history of the modern world. Never, ever has been a man. La sèrie parla de Verapan, un temut contrabandista a qui van perseguir durant 20 anys al sud de l'Índia. I atenció, 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 fans de Joc de Trons. Atenció, perquè el mur tornarà a l'univers de la sèrie a la segona part de La Casa del Dragón. El web Winter is Coming ha filtrat imatges del rodatge de la segona temporada on apareix una de les localitzacions, sens dubte, més importants, icòniques i clàssiques de la sèrie d'HBO. I encara sobre sèries, la família de Mario Biondo, el càmera de Telecinco i marit de la periodista Raquel Sánchez Silva, mort el 2013, ha denunciat irregularitats en l'elaboració del document que Netflix ha estrenat. Els pares del càmera diuen que la productora, amb què ells havien signat un acord i amb qui van col·laborar fent entrevistes i aportant documentació, no és la que finalment ha fet la sèrie. L'advocat Daniel Fosseler ha explicat a RAC1 que se senten enganyats.
El que no sabien els pares de cap de les maneres és que aquests drets cedien a una altra productora on qui liderava i participava d'aquesta productora, l'ex-manager de l'ex-dona del Mario. Si aquesta circumstància s'hagués conegut i hagués hagut transparència en aquest sentit, de cap de les maneres els pares haguessin acceptat participar en cap documental.
L'advocat diu que han presentat una denúncia en un jutjat de Madrid perquè reobri la investigació a Espanya. La família del càmera sempre ha tingut la hipòtesi de l'assassinat. Els pares de Biondo diuen que no van poder veure el documental abans de l'estrena, tot i que ho van demanar a Netflix diverses vegades. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Música, perquè divendres també és dia d'estrenes musicals. Comencem per David Guetta i Bibi Rexha, que publiquen una nova col·laboració. És One in a Million, que arriba després que els dos artistes publiquessin fa un any l'exitós I'm Good. I així sona el més nou de Karol G i Maluma. De la cançó portuguesa Ta OK del cantant de reggaeton Dennis. I qui també ha publicat un nou tema avui és un dels màxims exponents actuals del reggaeton, Feid. Vente, vente, vente conmigo, El Fercho, com se'l coneix, ha publicat aquest Vente conmigo. Més col·laboracions. Els colombians Morat s'uneixen a Hombres G per reversionar el seu clàssic El ataque de las chicas cocodrilo. La cançó formarà part d'un nou disc d'Hombres G que estarà farcit de col·laboracions. Està previst que el disc es publiqui a finals d'any. I l'anglesa George Smith també se suma a les estrenes amb aquest Go, Go, Go. La cantant abandona les balades i les cançons introspectives per entrar de ple, com sentim, amb ritmes molt més ballables. Tot plegat, quan avui comença la venda general d'entrades pel concert dels Jonas Brothers al Palau Sant Jordi de Barcelona. A partir de 3:15 del matí ja es podran comprar al web de Live Nation amb preus que van dels 70 als 100 euros. Els Jonas Brothers faran parada a Barcelona el 25 de maig de l'any que ve. Més música. Avui arrenca el festival White Summer a Palamós. Els plats forts d'aquest any són la Dilla Russa. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin. I també el grup Cariño. Avui donarà el tret de sortir del festival un musical de Jerónimo Stilton. Tot plegat s'allargarà fins al 15 d'agost i les entrades es poden trobar al web del festival White Summer. D'altra banda, avui també tenim la segona jornada del festiuet al Vendrell. Passaran pels escenaris de Comarruga els Figaflaues i Lil Dami. També hi seran la rapera Peta Zeta o els lleidatans Sexeni. El festival acabarà demà, dissabte, amb artistes com Pendulum o Zoo.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Will Bosé, que está pasando...
Mentrestant, a Sitges, Malú toca al Festival Terramar.
Ha valido la pena quererte.
La cantant de Madrid començarà el concert a les 10 de la nit i encara hi ha algunes entrades disponibles. A més, el grup Taburete arriba avui també al Festival de Cap Roig.
Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna.
La banda madrilenya, liderada per Willy Bárcenas, porta la seva gira d'estiu al recinte de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà. El concert començarà a un quart d'onze de la nit i també queden entrades disponibles. I, per cert, el Festival de Peralada acull demà a la nit una òpera còmica i satírica sobre l'addicció als mòbils i a les xarxes. És una peça de Giancarlo Menotti, una versió de l'obra que va escriure el compositor italià, un visionari dels seus temps. És una obra diferent on el públic hi podrà interactuar i dir la seva. Més detalls, Bàrbara Julbe.
Amb una posada en escena que signa Maria Goirizelaia i la musical Ivan Martín, l'espectacle transcorre en un gimnàs i explica una història d'amor a tres. La soprano Ruth González i el baríton Jean Antem es posaran a la pell de Lucy i Ben, els dos protagonistes. La parella representarà tenir un problema molt actual on ella té una dependència al mòbil. La soprano Ruth González creu que conté molts ingredients perquè aquesta òpera agradi als joves.
La partitura és bella, es divertida, es asequible para la gente, tiene sonoridades líricas, sonoridades cercanas al musical en algunos momentos que para la gente joven es muy reconocible, la historia es reconocible, el contexto es muy reconocible.